Amb l'objectiu de generar un espai per donar veu a allò que els mitjans es neguen a transmetre, neix al Marge, la ràdio de Banda Black. Representant els carrers i promovent les escenes locals, amb la voluntat de ser un punt d'accés a la cultura musical underground, posem el punt de mira en aquells sons que es rebel·len contra l'establert, isolen aquests marges i els transformen en noves finestres obertes al món.
Bé, bona tarda a tots i totes. Benvingudes una vegada més al Marge, al podcast de Banda Black. No volem començar mai sense donar les gràcies a tot l'equip de Banda Black, a les càmeres, al so i sense saludar, com sempre, al Tito. Bona tarda, Tito.
Bona tarda.
Com estàs?
Pues jugamos en casa, molt feliç.
Jugamos en casa, avui. Avui estem realment contents perquè, sense cap mena de dubte, avui és un programa especial. Avui no gravem on sempre, avui tenim la sort, el privilegi d'haver portat els micros fins al Casal de Joves de la Prosperitat per formar part d'aquesta festa de tornada de Ràdio Línia 4. Aleshores, durant aquest programa d'avui tindrà dues parts. Parlarem de història i dels principis del col·lectiu de Ràdio Línia 4, la ràdio lliure de la prosperitat, i més endavant presentarem a la nostra convidada, la convidada que porta al Marge. Sense més miraments, sin demora, comencem i volem demanar un fort aplaudiment pels nostres dos primers convidats.
Els primers, dels primers fundadors i membres de Ràdio Línia 4, el Gonzalo i el Jesús.
Un endavant, sisplau. Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
I la xuleta.
Aquí. Moltes gràcies.
Poseu-vos còmodes.
Hola.
Hola, bona tarda. Com esteu?
Contents. Jo content, molt content.
Sí, acomodeu-vos.
Moltes gràcies. Digues.
Bueno, una mica el motiu d'avui d'estar aquí és de celebrar que Ràdio Línia 4 porta més de 30 i 35 anys en viu, i una mica el que volíem és que ens expliquéssiu com va ser el moviment cultural i contracultural durant els anys 80. Sabem que tu, Gonzalo, amb més gent estàs escrivint un llibre sobre la música i els joves de la prosperitat, i també us centreu molt amb els anys 80. Com va ser aquest caldo de cultiu quan veu entrar a la ràdio, els col·lectius que hi havia a la Prospe?
El començament de tot això és l'any 82, que va venir gent de Horta, que havia muntat Ràdio Ibiza, si no recordo malament el nom, i que van tenir problemes amb l'associació de veïns en aquest moment per l'espai que no van decidir no deixar-ho. És important saber que en aquell moment estava el tema de les ràdios lliures i la llibertat d'expressió. El 82, Tela Marinera, una època convulsa, evidentment. I les espatxen de Horta i van buscant una... Primer van anar a l'Ateneu Popular de Nou Barris, buscant un espai per fer la ràdio lliure en aquest moment, que era una cosa important, un moviment important en la ciutat de Barcelona i tot l'estat. A l'Ateneu no van trobar el que volien i van aparèixer a l'Associació de Veïns de Prosperitat l'any 82. Això ho sé, perquè vaig acabar la mili, a partir d'aquí és una merda de data que queda al cap. I van venir i a Prosperitat li van dir que sí. Tenien un espai molt cutre, molt cutre, molt cutre, una escala que no funcionava. I a partir d'aquí van arribar al barri, encantats, l'associació de veïns no sabien el que era això, i hi era gent que no coneixia el barri. Però tenien la idea de que per fer ràdio amb la gent tenien de sortir al carrer. Que bares, hay gente joven. Aquí, aquí, aquí. I van sortir al carrer i van muntar Ràdio Línia 4 i va tenir una Ràdio Farigola, perdó, i van tenir una acceptació brutal i es va incorporar a gent. I després ja, als anys, no massa, va desaparèixer la ràdio, Ràdio Farigola, i va aparèixer al Casal de Joves, per fi al carrer Joaquim Valls, i a partir d'aquí tenien l'espai, 4 plantes, 5 plantes, si no recordo malament, al carrer Joaquim Valls, i la possibilitat del terrat i muntar una antena i continuar la història de la ràdio.
I tu, Jesús, vas arribar allà. Com era l'ambient de...
Mira, ens posem en situació. Estem parlant de l'any 88. Jo tenia 15 anys. anava amb els amics del col·le a fer una passejada i veig un paper a la paret que posa ¿Quieres hacer radio? I ho comentem entre els amics. No, no, tio, que no. I jo, ah, doncs jo sí, jo vull fer ràdio. I vaig anar al casal i, bueno, tot d'una em deien, no, no, tio, però com et ficaràs aquí? Però tu saps quines pintes hi ha? Estem parlant de les tribus urbanes.
Heavies i punkies,
sobretot. Heavies, punkies, rockers...
El hijo no deseado, digamos.
Un núvol que, de fet, els pares dels amics i tal deien... Però com us fiqueu? Allà no entreu, eh? No entreu, i que no, de veritat, allà no entreu. I jo vaig comentar a casa i em diuen, ah, si a tu t'agrada, però anar a fer ràdio tampoc.
Endavant.
I endavant. I aleshores m'hi vaig presentar allà i s'havia de presentar una maqueta en cinta de casset. I ens van dir, bueno, ho podeu gravar com vulgueu, com pugueu, al radiocasset de casa, allà on sigui. I vaig gravar una cinta... presentant com podia, tal, no sé què. I en aquell moment aquí teníem, sobretot, programes com Arús con Leche, que eren programes matinals d'Alfons Arús, que eren imitacions, ja començaven les imitacions, estem parlant de fa moltíssims anys. I aleshores jo vaig començar un programa d'humor, es deia El Gallinero. I jo deia... En directo y sin dinero en el programa El Gallinero. I a partir d'aquí vaig començar... Clar, en allà hi havia programes de tot tipus, però n'hi havia, doncs, música de... Sí, bueno, Escorbuto, sí. Cicatriz, sí, La Polla Records...
De fet, expliqueu-nos una mica sobre el que heu comentat de tribus urbanes i la música que hi havia aquí. De fet, es va fer un reportatge als 30 minuts de Més tribus que mai que parlaven del heavy metal. I es veia molt l'enllaç també del Bar Canasto, que era com el punt de trobada de la joventut. I que tu, Gonzalo, sempre dius que per tu no hi havia massa diferència entre casals de joves i Canasto, que al final tots els col·lectius...
No, perquè... Sí, exacte. I un parell de llocs, de bars o d'espais més d'aquí del barri. Gràcies a la Ràdio Farigola em van conèixer moltíssima gent. Jo era de l'Associació de Veïns, a pesar de tenir 22 anys. Jo, clar, era jove i estava amb ells, gent que era molt més gran que jo. I a partir d'aquí la meva joventut és important perquè gràcies a la ràdio vaig entrar en contacte a gent del meu barri també que no es dedicaven a la política, per dir-ho d'alguna manera, a les coses del barri, perquè era política, digueu. I a partir d'aquí la música, que és una cosa que a mi m'agrada personalment molt, va entrar i la meva joventut es va formar aquí. I el Canastos i el Max Bar i la bodegueta de Joaquim Valls era l'espai on es juntava tota aquesta gent. I després van sortir, ja parlarem, suposo, de l'Oruga, del Solo para Locos, dels Francins, que tenen molta relació amb el rock and roll i la història punk, etc. I el Canastos, en definitiva, va ser una cosa tan important com el Casal de Joves en un lloc de trobada. Parlem de l'any 80... Ara ja parlem de l'any 85, aproximadament, que fa molt de temps, com diu ell. I a partir de ja tenien el caldo de cultivo, per dir-ho d'alguna manera, de moltíssima gent jove que els interessava, i la ràdio és una cosa molt atractiva.
Clar, o sigui, però què passava realment als 80 al barri? Perquè hi ha com tota una sensació de que de sobte es començava a produir moltes coses, o sigui, teles, revistes, ràdio, aquestes tribus urbanes.
Això va propiciar fonamentalment, penso, el Casal de Joves. El Casal de Joves és quan es va muntar. Aquí tinc les dades aproximades, eixa-li en el 84 per no comprovar-ho exactament, però ja tenien un espai de 5 plantes que el barri no n'hi havia. No, el casal de barri no existia en aquest moment. Existia el casal de joves. I a partir del casal de joves, la gent que treballava al casal de joves, el Quico i el Jordi Reinés, eren dues persones que van propiciar i van sortir també al carrer, igual que ho va fer Ràdio Farigola en el moment, a buscar la gent per omplir el casal de joves. A partir d'aquí...
De fet, imagineu com era el casal de joves dels anys 80 i pocs, quan va començar, era la Rue del Percebe. Si heu vist els dibuixos, de veritat, hi havia una planta, ara no recordaré tot, però en allà hi havia grups de música que assajaven a la planta baixa. En la part interior que quedava entre l'ascensor i l'edifici, hi havia un rocòdrom i podies veure gent escalant. En una primera planta hi havia ceràmica. Al costat hi havia un laboratori fotogràfic, però és que hi havia una altra planta que hi havia un bar.
La quarta.
Sí. Anaves...
Estem aquí.
A la quarta, efectivament. I hi havia els grups de guitarra. Començava els jocs de rol. El primer grup de Napalm Master.
Que no dormien a la nit, estaven tota la nit.
Sí, sí. Però anaves pujant i hi havia la televisió, que ja començava un embrió de la televisió de Nou Barris.
I, bueno, expliqueu-nos aquest fet també de que...
I Ràdio Línia 4.
De... Quan TV3 portava 3 anys, no existia BTV, no existien les teles privades, aquí de sobte a les festes del barri no només teniu una ràdio lliure, sinó creeu una tele lliure pinxant la senyal de la 2.
Exactament. Això va ser una vegada més, igual que va venir gent a fer ràdio d'Horta, buscant un espai, n'hi havia les associacions de veïns estaven i estan molt interrelacionades aquí en els barris. Hi va haver un agent que treballava, hòstia, no me'n recordo el nom exactament, però és igual, un senyor que era professional de la TV3, que estava a Torrelloveta. I al seu barri no aconseguia fer el que li agradaria fer. Llavors, com ens coneixien a partir de la coordinadora de les associacions de veïns, va venir a Prosperitat i va dir: vosotros tenéis la fuerza y tenéis la pos y la gente la posibilidad de... ¿Por qué no montamos una radio para una televisión para las fiestas? I va ser aquest senyor que va, amb col·laboració amb l'associació de veïns i el casal de joves, molt important, perquè el casal de joves sempre ha sigut la mà d'obra, en el sentit de que n'hi ha molta gent, no? I l'entusiasme va ser important i per això va sortir la televisió, que es va projectar, no us acordeu, però la TV2 a les 12 de la nit, hi havia dues cadenes, etc. A les 12 de la nit cerraven la emissió i a dormir, que era cojonudo, i no com ara, que estàs tota la nit. Entonces, a partir d'aquí, podies enxufar tu televisió i veure, en tu caso, en este caso, les festes del barri. Va ser una cosa meravellosa.
Sí, de fet, va ser l'embrió de moltíssims projectes i de moltíssims professionals que a dia d'avui són molt coneguts, però acabant aquest recorregut molt ràpid, hi havia els que feien fanzines. El Solo para Locos.
I l'Oruga.
I l'Oruga.
L'Oruga, i, bueno, i dibuixants que passaven per allà, com Azagra, com moltíssims, que d'alguna forma, vull dir, quan jo vaig començar amb 15 anys... Tenies tota la gent per entrevistar allà. És que no t'havies de moure, podies agafar el que estava fent escalada, el que estava assajant, li podies fer el concert en directe. Llançaves un cable i ja tenies connexió en directe amb el que tocava. I començava també l'embrió del que després va ser Pallassos sense fronteres, amb Desastrosos Circus, amb la qual cosa era una efervescència, és com si tinguéssim les hormones dels 15 anys.
Bueno, i al final també és la crear mitjans alternatius i tot, era sobre sortir algú de la dictadura, pues, llibertat d'expressió i crear un altre relat molt més des del barri i des de la contracultura.
I es funcionava amb assemblees, si no recordo malament, els dimecres, que eren assemblees de més de 100 persones allà on ens criticàvem els programes. S'agafava una cinta de tant en tant, es posava allà, tothom en silenci. Què? Bueno, no sé, jo és que no escucho, no...
Un dels problemes, a lo millor, de la ràdio és que com... Què es pot fer i què no es pot fer? Uh-huh. Propaganda, no propaganda. Música comercial, música no comercial.
Era i més els anys que eren.
El 86, lo de la tele de Prosper, lo he vist, el 86.
Perquè... Hi havia qui posava la cançó, però després posava una altra, i no parlava. Aleshores deia, home, però és que me mola, esta música me mola. I ja, però per això ho escoltes a casa, estàs en una ràdio. I de mica en mica ens anaven guiant una miqueta a tots, i entre tots anàvem aprenent. Jo com a mínim ho vaig veure així. I quan vaig arribar a la facultat a fer periodisme, vaig trobar que, ostres, tot el que m'estaven explicant a la teoria ja ho havia vist a la pràctica, amb gravacions, amb cintes, amb comentaris d'aquests, no?
I que a nivell musical, veient les festes de Ràdio Línia 4, on hi ha com arxiu en vídeo, es pot veure que hi havia... Vale, sí, era un barri més de heavy punk, però és que també es tocava, pues, guitarra clàssica o també hip-hop de sota els 90, es feia com cada moviment nou underground, com podia entrar a la ràdio, no?
Un grup de rock, només dones, sí. Drats Bruts, estem parlant de l'any 80 i pico. Sí. Vull dir, ho poses en el context d'aquella època I era...
El que tenien clar en aquest moment, o tenien clar la gent que va muntar Ràdio Línia 4, és que no podia ser, a lo millor, tal vez, el que va ser Ràdio Farigola, que era molt... molt...
Político.
Sí, político contracultural, absolutamente. N'hi ha molta més gent al barri que fa altres coses i que té interessos que no únicament és aquesta part, no? I a partir d'aquí, Ràdio Línia 4, el que va intentar, diferència en Ràdio Farigola, segurament, és intentar obrir que cadascú fessi el que vulgui. Una altra cosa és com ho fessi. Si no és interessant i no és no sé què, i això ho decidien a l'assemblea. Sí, sí. Si tu vols posar rumba o el que te doni la gana, però t'he de tenir un... perquè n'hi havia molta demanda. A partir d'aquí...
I comentàveu Escorbut o grups així de punk.
Clar, perquè veu fer escola, però veu fer coses molt rellevants. Al moment. O sigui, veu portar gent molt important en
les
aquell
festes.
Moment.
Sí. Sí. Sí,
sí. Sí, però això... Sí. Si és molt important lo de la Polla Records, aquí no es coneixia la Polla Records quan va arribar, això estem parlant de l'any 85 aproximadament, això va ser la gent a partir de Ràdio Farigola precisament que van sortir al carrer buscant la gent del Gran Heavis, tot això, aquestes coses. Hòstia, el punk en aquell moment no, el punk va néixer el 78 a Londres o el que sigui, però aquí va arribar tard i la Polla Records en aquell moment no es coneixia, havien tocat una vegada a Celeste i gent d'aquí de la Oruga, dice, hòstia, com havia la molt bona connexió a la comissió de festes, això és molt important, la comissió de festes és molt important, que era normalment l'associació de veïns i més gent, va incorporar gent, i si traiem a la Polla Records, per exemple, no? Això, això no és una plaça, això és el camp de futbol, això és cobrar, perquè hay que pagar un so, etc. Era un pas molt important.
Sí, i es funcionava amb comissions. I, per exemple, clar, d'aquí va sortir la moguda aquella, per exemple, de Rock Nou Barris.
També.
Que era per promoure gent amb moltes inquietuds i que no teníem accés, doncs potser, en el meu cas, no, a mitjans de comunicació de primeríssima línia. No.
Aquí però... era el concepte, som un barri però tenim força, moltíssima força, el casal de joves era molt important, hi havia un grapat de gent, l'associació de veïns eren 10 o 15 o 20, però el casal de joves era un punyau de gent que tu programaves amb ells, això és molt important. En unes assemblees al casal de joves a Joaquim Valls, molt importants, com organitzem, de què cobrem, què no cobrem, el so... Sí. Portem gent, era, lo important és l'organització i la implicació de moltíssima gent per fer aquestes coses.
Sí,
de
fet, no es fan aquestes coses.
De fet, nosaltres, jo recordo que pagàvem, encara guardo algun tíquet, bueno, el comprovant, i pagàvem en aquella època 100 pessetes, estaríem parlant per pràcticament d'un euro per hora de programa que fessis. I això era, entre altres coses, entre el que estrella de vendre samarretes o concerts, xapes, o el que fos, sobretot per tenir, per les despeses, diguem, de manteniment, per poder comprar un altre, no sé, un altre equip, el que fos, i per si s'espatllava o hi havia algun problema amb l'emissor o històries d'aquestes. Quan arribava la cultura va de festa, allà era el moment de sortir a omplir doncs el parc de la Guinaueta i poder fer allà, oferir el que fèiem. Aleshores, muntàvem allà a l'estudi de ràdio, com que no ho podíem fer en directe, jo recordo, hi havia un que anava amb una moto i gravàvem una hora, aquest anava ràpidament i aleshores emetien en semidirecte, no? Una hora de delay, no? I per nosaltres era...
En definitiva, n'hi havia un grapat de gent jove en aquest moment que tenia la possibilitat d'una infraestructura molt important i diners, en definitiva, per fer aquello. Arribaven la gent, els que treballaven al casal de joves, deien, què queréis fer? I a partir d'aquell, la gent deia, volem fer això? I a partir d'aquí es ficaven.
En un moment l'Ajuntament va voler fer fora els dinamitzadors del casal.
Sí, sí. Perquè, clar... Bueno, en aquella època, bueno, és que és molt més llarg, no? Però en definitiva sí, diguem-ne que sí. Estaven contractats per una empresa, eren gent ja molt reconeguda, que els coneixeu, el Quico i el Jordi Reiner, sobretot, que estaven molt connectats en tot el que hem dit abans en el barri. I a partir d'aquí, l'Ajuntament, igual que ara, pues sempre volia fer el tipus de cultura que li agradava a ell i això sortia perquè que la gent faci el que, jo penso, que la gent faci el que vulgui, com vulgui, i amb diners públics, que no sempre, perquè els diners públics era feina, a lo millor la subvenció, no sé de quants diners són, però sobre la feina no s'ha comptabilitzat mai de la vida, i era moltíssima gent. I a partir d'aquí sortia de la dinàmica de cultura que volia fer l'Ajuntament, perquè era alternativa, evidentment era alternativa, i aquesta gent afavoria que la gent del barri fes el que vulgui, i això no li agrada, i a partir d'aquí no els van acomiadar.
Hi va haver un moment que no...
Amb l'objectiu de generar un espai per donar veu a allò que els mitjans es neguen a transmetre, neix al Marge, la ràdio de Banda Black. Representant els carrers i promovent les escenes locals, amb la voluntat de ser un punt d'accés a la cultura musical underground, posem el punt de mira en aquells sons que es rebel·len contra l'establert, isolen aquests marges i els transformen en noves finestres obertes al món.
Bé, bona tarda a tots i totes. Benvingudes una vegada més a El Marge, el podcast de Banda Black. No volem començar mai sense donar les gràcies a tot l'equip.
Amb la voluntat de ser un punt d'accés a la cultura musical underground, posem el punt de mira en aquells sons que es rebel·len contra l'establert, isolen aquests marges i els transformen en noves finestres obertes al món. Isolen aquests marges i els transformen en noves finestres obertes al món.